Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. La catalana Fàtima Ofkir ja és a casa seva a l'Hospitalet de Llobregat. Alliberada d'una presó d'Oman, on complia cadena perpètua, ha aterrat aquest diumenge a l'aeroport del Prat. Els metges li han recomanat que evités la comitiva que l'havia anat a rebre al hall d'arribades, on hi havia la seva mare i un grup de periodistes per raons de salut, i ha sortit per una altra porta de forma discreta. En un vídeo que han difós els seus advocats, la Fàtima s'ha declarat feliç de ser a casa.
Muchísimas gracias, ya estoy vuelta de casa y cuando me sienta un poco mejor y cuando esté perfectamente estabilizada podré hablar con todos vosotros, pero por ahora ya estoy en casa.
La jove portava 7 anys complint una pena de cadena perpètua condemnada per tràfic de drogues. Els seus advocats sempre han denunciat que el procés va estar ple d'irregularitats, però després d'intenses negociacions, el sultà d'Oman la va incloure en una llista d'indultats. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, hi va intervenir personalment. Repassem ara altres notícies en format breu amb Carola López.
Donald Trump es declara empipat amb Vladimir Putin i l'amenaça de pujar els aranzels del petroli rus si el Kremlin impedeix un possible acord amb Ucraïna. El president dels Estats Units no descarta presentar-se a un tercer mandat el 2028 i admet que està estudiant fórmules per fer-ho.
L'Organització Mundial de la Salut alerta que la situació arran del terratrèmol a Myanmar és d'urgència màxima. El balanç de morts es manté oficialment en uns 1.700, tot i que la xifra real pot ser molt superior. Les tasques de rescat s'estan complicant a causa de les rèpliques i la incomunicació a les zones més devastades.
A Badalona investiguen si una fàbrica emet substàncies que poden provocar càncer. L'empresa es diu Teneco i és una companyia nord-americana dedicada a la fabricació de frens. Els Mossos l'acusen d'utilitzar plom, un material que està prohibit al seu sector des de fa més de 20 anys.
Ha mort als 90 anys Richard Chamberlain, el famós capellà de la sèrie televisiva L'ocell espina i un dels sex symbols de la cadena de la dècada dels 60. L'actor nord-americà també era conegut per la pel·lícula El comte de Montecristo o per la primera adaptació de Shogun, que li va valdre un Globus d'Or. Aquest dilluns, Dia Internacional del Càncer de Còlon, el Departament de Salut recorda que més de 3,6 milions de persones han participat en el programa de detecció precoç d'aquesta malaltia que s'han fet en els últims 15 anys a Catalunya.
Gràcies a aquest programa, Salut ha pogut detectar més de 6.300 tumors, la majoria en fases inicials, amb molt bon pronòstic amb tractament. El programa s'adreça als homes i les dones de 50 a 69 anys que reben cada dos anys una carta invitant-los a fer-se una prova per la detecció de sang oculta en femta. Aquesta prova recull i retorna als centres d'atenció primària o a les oficines de farmàcia, segons el territori. Si la prova és positiva, es fa un estudi del colon per mitjà d'una colonoscòpia. El càncer de colon és el segon tipus de càncer més freqüent en homes i dones, però el primer globalment, amb 7.000 nous casos anuals.
Esports, el Barça ha guanyat el Girona 4-1 i manté el lideratge en solitari 3 punts per sobre del Real Madrid. Els gols han estat de Krejci en pròpia porta, Ferran, Lewandowski, que n'ha fet 2 pel Girona marcat, Danjuma. Els gironins continuen amb 7 punts de marge sobre el descens.
De la resta de resultats, Betis 2, Sevilla 1, València 1, Mallorca 0, Atlètic Club 0, Osasuna 0, Getafe 1, Villarreal 2.
A la Lliga Femenina Granada 0, Barça 2 i Llevant Badalona 0, Sevilla 0.
A l'ACB, victòria del Barça a la pista del Joventut 86-93.
Pecco Bagnaia s'endú la cursa llarga del Gran Premi de les Amèriques de MotoGP. Segon, Àlex Márquez. I tercer, Fabio Di Gianantonio. Marc Márquez no ha puntuat perquè ha caigut quan anava primer, tot i que ha intentat continuar. No ha pogut i ha abandonat.
Primoz Roglic ha guanyat la segona volta a Catalunya en final a Montjuïc.
I a l'Igualada s'ha endut la Europe Cup masculina d'hoquei patins després de superar el Tomar portuguès per 2-0.
Fins aquí les notícies.
A la tarda de Catalunya Ràdio busquem el millor inici de novel·la de la literatura catalana. Un concurs on hi participaran 9 obres d'autors i autores catalans.
Podeu enviar la vostra obra candidata al WhatsApp del programa 607 07 09 01. 607 07 09 01.
Quina novel·la té, segons vosaltres, el millor inici de la literatura catalana?
El 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, sabrem quina és l'obra guanyadora. A la tarda de Catalunya Ràdio. De dilluns a divendres de 4 a 7, amb Agnès Marquès.
En ple confinament, el silenci va sembrar el pànic.
Ajuda!
Per això ataca indigents, perquè són preses fàcils.
O perquè us odien.
Només vull que això s'acabi, que fotis el camp.
Quan us ho prendreu seriosament, que potser estem davant d'un assassí en sèrie?
El mal invisible, dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest cap de setmana? Marcat pels efectes d'un terratrèmol que colpeja la vida de milions de persones a Myanmar, l'antiga Birmània, una cursa contra rellotge per trobar supervivents. O potser heu parlat de l'absolució de Dani Alves, ho vam saber el divendres, no? Després que el TSJ anul·lés la condemna a 4 anys i mig per violació. I també un altre tema és el de les protestes contra Tesla. Mentre les accions s'estan desplomant un 31% aquest any i les vendes a Europa han minvat un 50%. Ens preguntem qui hi ha al darrere d'aquestes protestes. Hem reservat la primera trucada a Joan Dalmau, que és periodista del portal cotxes.net. I ara mateix obrim ja el telèfon, el 93-201-7474, per si ens voleu fer preguntes o respondre en d'altres, com aquesta de la Carme de Sant Andreu. D'on ve el nom de Malgrat de Mar? La Núria ens envia resposta via intel·ligència artificial. Diu que el nom de Malgrat de Mar té un origen incert, però que hi ha diverses teories sobre el significat. Alguns estudis suggereixen que podria derivar del llatí malus gradus, que significaria mal pas o mal camí, fent referència a un terreny dificultós o perillós. I altres teories apunten a un possible origen àrab. La Lourdes de l'Eixample ens va demanar quina diferència hi ha entre cinema d'autor i cinema independent. Hi ha algú entre vosaltres que ens pugui contestar aquesta pregunta? Ara seria un bon moment. Les línies, les de sempre, des de fa 38 temporades, el 93-201-7474, amb atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Aquest és un servei públic amb ignorància creativa i també espurnes populars. Quan un ha d'anar a l'altre barri, són en va, metge i apotecari.
Dites fites.
Són els Flying Lotus. El tema s'anomena Tesla, que és també el nom de l'empresa d'automoció elèctrica, la bandera de l'imperi d'Elon Musk, que fa dies que està patint protestes contra aquesta marca, com aquesta de dissabte passat a San Francisco. Una de les prop de 300 arreu del país, 500 a escala internacional. És el moviment Tesla Takedown, en contra de l'agenda política d'Elon Musk als Estats Units. El cas és que conduir un Tesla ha adquirit un significat polèmic. Mentrestant, les accions s'han desplomat un 31% aquest any i ha perdut un 50% de les vendes a Europa. Però qui hi ha al darrere d'aquestes protestes majoritàriament pacífiques, no totes? I què estan suposant pel sector? Joan Dalmau és periodista del portal Cotxes.net. Joan, bona nit i gràcies.
Què tal? Bona nit.
Com valores aquesta situació?
És curiós, perquè Tesla havia estat fins ara una miqueta com una espècie de símbol del progressisme dins del món de l'automòbil, no? Va representar com ningú aquesta aposta per l'electrificació, amb tot el que comporta, cotxes més nets, contaminació zero en l'ús, amb una xarxa pròpia de recàrrega, una manera diferent d'entendre el negoci de l'automòbil, sense concessionaris, venent només per internet. Era una miqueta la marca que trencava motlles, que havia canviat el paradigma de la indústria clàssica, i ara, de cop i volta, clar, li ha canviat les circumstàncies a què s'enfronta tot el món d'avui per demà, i tot per culpa de la manera de ser del seu propietari.
A Catalunya teniu constància de com van les vendes?
És difícil. A l'Estat han baixat molt, però hi ha bastants factors que ho poden explicar. Hem de veure, però sí que sembla que va clarament a la baixa. Mm. Hi ha altres factors que ho expliquen.
Però la motosserra d'Elon Musk està fent efecte, que sí?
Jo crec que sí, sobretot als Estats Units. Aquesta, diguem, significació tan elevada que ha tingut el senyor Musk al costat del Donald Trump, ostres, ha fet que se l'identifiqui tant amb el govern actual i sobretot amb les mesures que està prenent el govern actual, que això fa que hi hagi molta gent que digui, doncs no, escolti, jo a aquest senyor no li vull donar més oportunitat de negoci i compro un altre cotxe.
És allò tan nostrat dels diners no volen soroll?
Exacte, jo crec que sí, que és una miqueta això, evidentment, sí. Però no només és un problema del Musk, Pel fet de que té aquest sistema de comercialització tan diferent, sense concessionaris, tot per internet, el cotxe pràcticament no necessita manteniment, no t'amoïnis que això t'ho farem online, ja t'ho arreglarem online. Són cotxes, a més, amb qualitat americana, que sempre és inferior a l'europea, i això a Europa ha portat a molts propietaris a dir, hosti, aquest cotxe sí està molt bé, tot el que deien, sí, però, ostres, se m'espatlla i no me l'arreglen, l'he de tenir parat molt temps, no m'acaben de respondre, la postventa és dolenta, la qualitat no és bona, però sí que és cert que barrejar el negoci, que és la venda de cotxes, amb una significació política tan evident com ha fet l'Elon Musk, jo crec que això no és una bona idea, en absolut.
Evident i agressiva.
Sí, perquè, a més, esclar, s'ha significat en moltes coses. Hi haurà molta gent als Estats Units que està dient aquest tio que és l'encarregat de fer-me fora de la feina o d'estar-me posant amb un informe constantment a veure si estic treballant bé o no estic treballant bé. Tots els que són funcionaris públics als Estats Units depenen d'ell. Diguem, no és un personatge que caigui gaire simpàtic en aquests moments amb una bona part de la societat americana. I Europa tenim aquest rebuig que hi ha cap al trumpisme. Majoritàriament l'opinió, el corrent d'opinió a Europa és contrària a com està fent les coses, sobretot, no? Se'l veu, doncs, un eixelebrat, un tio que fa les coses sense pensar massa i que ha convertit l'Elon Musk en la seva mà dreta, no? Aleshores, sí, clar, hi ha aquest rebuig perquè hi ha aquesta identificació molt evident entre el propietari i la marca. Si preguntem, escolta, de qui és la Seat? No hi ha ningú que sàpiga de qui és la Seat. No hi ha una persona al capdamunt que la puguis identificar, no? O la Renault, o la Volkswagen, o la BMW, o la Mercedes. No sabrem dir qui és el màxim accionista. En canvi, en el cas de Tesla, és molt evident.
I, Joan, qui hi ha al darrere d'aquestes protestes?
Això és bastant difícil de saber des d'aquí. Jo suposo que són els mateixos antitrumpistes que han agafat aquest personatge i aquesta marca com, diguem, l'objecte més fàcil de reivindicar-s'hi en contra. És molt senzill atacar directament els interessos d'una persona que consideres que no ho està fent bé. Atacar els interessos de Trump és més difícil perquè té altres negocis i els té molt repartits, però en el cas de l'Elon Musk és molt evident. És que, a més, ell s'ha significat molt sempre amb Tesla. Ell s'ha venut, n'ha fet bandera durant molt temps d'això. Jo he inventat el cotxe elèctric, jo he inventat el cotxe verd, jo estic canviant el paradigma. Val? Jo sóc el gran revolucionari d'aquesta indústria. I ara resulta que no només no ets el gran revolucionari d'aquesta indústria, sinó que, a més, ets un tio absolutament retrògrada que estàs portant polítiques completament contràries a tot això.
Tesla, l'empresa d'automoció elèctrica, la bandera de l'imperi d'Elon Musk, fa dies que pateix protestes. N'hem parlat uns minuts amb Joan Dalmau, periodista del portal Cotxes.net. Joan, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Moltes vegades també ens hem de plantejar aquest tipus de coses segons els nostres interessos. I si hi ha alguna cosa que, bueno, la fa aquest senyor, sí, però jo, a mi el que m'interessa és un cotxe d'aquests, tira milles. El que passa és que sí que és veritat que per Tesla el problema ara és que hi ha tanta competència en el camp dels cotxes elèctrics que treure Tesla de la llista de la compra de qualsevol persona que es plantegi la compra d'un cotxe semblant ara és molt fàcil. Ja no és allò de vull passar l'elèctric, m'he de comprar un Tesla. No, ara em vull passar l'elèctric. Doncs tria i remena, perquè n'hi ha moltíssims.
Joan Dalmau, moltíssimes gràcies un cop més i bona nit.
Bona nit, a disposar.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bartolí i Ricard Portal. I l'Antoni des de França. Antoni, bona nit.
Hola, bona nit.
I benvingut.
Trucava per la qüestió sobre el cinema d'autor i el cinema independent.
Sí.
Val, diguem-ne que el cinema independent seria un cinema que bàsicament es fa amb companyies petites, amb una mena de recursos no tan grans com una multinacional, etc., amb certs recursos, d'acord?
Uh-huh.
I en canvi, el cinema d'autor seria que és sobretot un director, un escriptor, que té una visió especial sobre com enfocar les coses, i aquesta visió és molt personal i es fa, diguem-ne, evident cada cop que es veu una pel·lícula. No és contradictori, és a dir, per exemple, tenim l'Albert Serra, que l'Albert Serra és un director d'autor, una pel·lícula d'Albert Serra és molt diferent, però l'Albert Serra és també dintre del sistema del cinema independent. Les empreses que fan les pel·lícules d'Albert Serra són en general petites. En canvi, per exemple, podríem tenir el senyor Hitchcock, el director britànic, que podríem dir que és un cinema d'autor, que d'acord té una certa especialització en pel·lícules de por, d'intriga, però sempre va treballar en general amb companyies grans. És a dir, Hitchcock era autor, però no era cinema independent, Serra és independent i autor. Fins que algun dia, per exemple, li donin molt més pressupost i potser deixarà de ser independent i serà només autor, però si ens agrada la pel·lícula, doncs tan fàcil és independent o autor, és una bona pel·lícula i t'agrada, i això ja és suficient.
Doncs molt entenedor, Antoni. La veritat és que s'agraeix aquesta informació i no sé si volies dir alguna cosa més.
No, ja està. Felicitats pel programa i sobretot per la comunitat que fa que aquest programa sigui molt més que un programa de ràdio. És un programa on tothom es troba i això és molt d'agrair en aquests temps.
I tant. Antoni, havíem parlat mai tu i jo?
Em sembla que no, però
que no. Bé,
potser algun programa fa 10 anys, 15 anys, però no a la nit dels ignorants 3.0.
Doncs ho celebrem com a persona que ens truca per primera vegada i t'esperem una altra nit.
D'acord, moltes gràcies per tot. Una salutació des de França.
Doncs des de França i cap a Godella, al País Valencià. Joan, bona nit.
Bona nit. Mira, soc també oient assidu, tot i que participe poc, no vos robaré temps. És el següent. M'ha paregut sentir que algú defensava els drets que té este senyor que està en la presó, pues, a escriure el que escriu sobre el que feu, sobre els fills. I se deia... Se reclama la llibertat d'expressió, cosa que hi ha que vigilar, perquè se respeta la llibertat d'expressió. El que passa és que la llibertat d'expressió moltes vegades molesta, o és precis que molesta, i pense en una manifestació que no molesta no val la pena fer-la. Hi ha que respectar la llibertat d'expressió. Però quan la llibertat d'expressió molesta a una altra persona, o se pensa en la mare... Té dret a molestar aquesta persona més del que l'ha molestat allà? O sense el seu consentiment? Jo no acabo de veure això molt clar, Si pot haver de demanar perdó o algo que no sé de què val. Però que té dret d'expressar-se, pues crec que sí, però no sé si respeta el dret a l'altra persona. Tot el que volia dir.
Sobre el llibre El Odio, eh?
El llibre ese, que no sé qui li pot interessar, però que puc contar, però la pobra mare se mereix un poc de respecte, no? I hem de defensar sempre la llibertat d'expressió, eh? Però alerta que la manifestació, si se molesta, ja, si no, perquè s'ha de molestar, si no, no val, ara, causar aquesta molèstia, dubte, dubte. I respectaré el que facin. Jo no compraré llibre, eh? Ni que me'l regalen. I de tot, i felicitar-vos, que m'he tenit moltes nits, que soc major.
Que bé, Joan, doncs celebrem també de tenir-lo entre nosaltres i l'esperem una altra nit.
Pues sí. Alguna cosa voldria dir, sí. I moltes gràcies.
Eh? A vostè, bona nit. El llibre El Odio ha estat aturat, recordem, per part de la seva editorial, Anagrama. El seu autor és l'escriptor Luis G. Martín i té diverses novel·les editades, ell. I, doncs bé, s'ha obert un dilema, un debat prou important, i a ell feia referència al Joan. Anem a Horta ara, Josep Lluís, bona nit.
Hola, bona setmana, bon abril, perquè jo ja la propera trucada serà l'abril, que és el meu sant, el meu aniversari, el dia abans de Sant Jordi. Sí. Avui tinc la pregunta del Sant Jordi, mira.
A veure.
I abans que tot, també felicitar TV3 per la valentia i atreviment i correcció fent el debat que han fet la Núria Soler de l'eutanàsia. I el 30 minuts, que no l'he vist, jo m'he esperat en el debat. M'he quedat dormit. Mira, les preguntes per avui és quin té que ser l'aport més correcte en calories, no sé, hi ha un número de calories per prendre, a l'alimentació per tenir una bona salut. Ja, si et passes, doncs, la pregunta anterior va enfocada a que si em passés de calories estaria mala salut. Quin té que ser l'aport en calories més correcte? Això es pregunta per un dietista o un metge. I l'altre, del Sant Jordi, de quan i de què ve i des de quan celebra el Sant Jordi a Catalunya? La diada més important que tenim aquí a Catalunya, i és el Sant Jordi, mai ho he dubtat jo, i és un dia molt maco. A veure, després l'última, despedim-me per avui, el mot flipat, flipat té molts significats, està reconegut al vocabulari català o és de gust popular simplement? Vull dir, hi ha paraules que les inclouen a la llengua, i aquesta em pregunto si està inclòs al vocabulari. I això seria tot per avui.
D'acord.
Fins a l'abril.
Gràcies, Lluís. Igualment, adeu. Bona nit. Existeix el verb flipar, i aquesta del nombre de calories. És veritat, i ara a mi em preguntessin quantes calories són la mitjana que, doncs, requereix un organisme d'un adult, no?, per dia. Quantes, que no sabria pas quantes s'han de dir. A veure si algú ens pot ajudar. Anirem a l'Eixample, Maria Teresa. Bona nit.
Hola, bona nit, Xavier.
Aviam.
Mira, jo tinc una pregunta avui. A veure, una curiositat, eh? A veure, quina diferència hi ha dels cures als frares?
Diferència entre capellà i frare.
Exacte. Si és si tenen la mateixa missió, si poden fer el mateix, perquè, per exemple, a Montserrat són frares tots. En canvi, a les parròquies de per aquí del meu barri, que estic a Diagonal Passeig de Gràcia, tots són
sacerdots,
diguéssim.
Sí, sí, eh? Sacerdots.
I a veure,
sí, sí.
M'agradaria saber, per curiositat, si han fet la mateixa carrera, si, en fi, no sé quina diferència hi ha.
A veure si hi ha algú del sector, doncs, de la teologia que ens pugui informar una miqueta en aquest terreny.
Exacte, és per curiositat, eh?
Doncs molt interessant, Maria Teresa.
Vale, pues molt bé, a veure si tenim sort i algun ens
sí,
diu alguna
dona,
cosa, eh?
Segur que sí, segur que sí.
Vinga, pues molt bé.
Molt bé, bona nit.
Bona nit, Xavier.
I en el cas, això ho diem per tothom, en el cas que no us contestessin, tranquils, perquè la pregunta va al POU, i al POU hi ha el control, la proximitat de l'Aina que les fa reviure, i tard o d'hora acaben sortint. Per tant, gràcies a tothom per fer possible aquest intercanvi de coneixement, aquesta intel·ligència col·lectiva, no?, a l'abast a través de la ràdio. I si ens acompanyeu fins a les 3, avui la darrera melodia li hem reservada a l'amic Rafael Vigorra, company durant anys a l'equip del programa i jubilat camí dels 3 anys, i ara acaba de ser avi per primera vegada. Té una neta de 3 mesos, es diu Ona, i aquesta és la salutació de la neta. Òbviament, a l'avi li cau la bava i per això vol escoltar Isn't She Lovely de Stevie Wonder. No és ella bonica, no és un sol. Isn't She Lovely, en Rafael Vigorra la documenta com va fer durant tant temps a la darrera melodia del programa i en recorda doncs, que forma part de l'àlbum Songs in the Key of Life del 76, celebra el naixement de la filla Asha, de Stevie Wonder, i a la cançó se sent com riu a la banyera. Una de les peces més populars del disc, 14 setmanes líder, que guanyador de 2 premis Grammy, i el 2012 Wonder va cantar la cançó davant la reina Isabel II en el concert a l'aire lliure, celebrat en ocasió del jubileu de diamants d'Elisabet II d'Anglaterra. Al final del programa saludarem el Rafael i escoltarem també la neta i us demanarem si ens voleu acompanyar per tancar el programa. Tan simple com reservar-se un tema, però no sabem quin. Ho podeu dir en aquest telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
I ara escoltarem una nota de veu de l'Àngels, de Lleida.
El nom de la cantant de Luna de Miel és Gloria Lasso.
Molt bé, Gloria Lasso, exacte, que l'altre dia en vàrem escoltar un moment aquest fragment. I ara és la Marta des de Berlín.
Hola, bona nit. Això és un missatge per la Pilar. Iaiona, què tal? Soc la teva neta des de Berlín. Moltes felicitats. Espero que hagis tingut un gran dia i res, aquest any per circumstàncies no ho hem pogut passar juntes i per això volia felicitar-te a través de la ràdio per aquestes 91 primaveres tan ben portades. Qui ho diria, iaiona? Escolta, i també donar-te les gràcies per aquestes trucades que ens fem cada diumenge, no? On fem el resum setmanal de com ens ha anat la setmana, de si fa fred a Barcelona, si fa fred a Berlín, eh? Bueno, moltes gràcies sempre per estar allà i per escoltar-me. Aviat ens veurem, així que t'envio una forta abraçada i res, petonets.
Doncs ens hi afegim també nosaltres. Moltes felicitats. Que bé, eh? Quin missatge de neta a àvia amb la ràdio de per mig i la música.
Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que estoy solo. Ahora estar por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Eso que tú me das és una de les últimes cançons de Jarabe de Palo del maig del 2020, un mes abans de la seva mort, del líder Pau Donés, als 53 anys. És un cant d'agraïment al suport que va rebre durant la lluita contra el càncer colorectal que l'afectava, la importància de valorar les petites coses immaterials com les experiències, les emocions i les relacions autèntiques. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. Avui, 31 de març, és el Dia Mundial contra el Càncer de Colon i Recte, el segon en mortalitat. La jornada té com a objectiu la prevenció i la detecció precoç d'aquest tipus de càncer, el més freqüent entre les persones de més de 50 anys. A Catalunya es du a terme un programa que consisteix cada 2 anys a fer-se una prova a casa als homes i dones d'entre 50 i 69 anys.
La prova permet detectar si les deposicions contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista i, en cas de ser així, es recomana fer una colonoscòpia per identificar-ne l'origen. No obstant, segons dades de l'Associació Espanyola contra el Càncer, només un 45% de les persones es fan la prova i els homes són majoritàriament els que més obvien aquesta via tan important de prevenció. I aquesta setmana, canviant d'un tema a un altre ben diferent, volem cuinar amb un producte de 3 lletres que sona molt bé i que és font de poder en totes les cultures i també la millor medicina. De què parlem?
Melós de Korimori, la cuina de sempre.
Doncs parlem de mel i per això busquem idees per fer un bon melós que em porti. De què aniria? Quines propostes tenim?
Mira, la Teresa diu rellom agredolç, primer fregit, després la salsa, una mica de vinagre i una cullerada de mel i deixar fer el xup-xup perquè agafi el gust. L'Imma, torradetes de Santa Teresa regades amb un rajolí de mel, un clàssic. I la Francesca de l'Eixample proposa bacallà amb mel.
Un allioli amb sucre i una culleradeta de mel. Llavors, això amb un morter tot picadet. I a part, es fregeix enfarinat bacallà.
Molt bé, molt bé. Jo n'acabo de veure dues a internet que m'han fet peça. Una, atenció, carpaccio de ceps amb vinagreta de mel de bosc. Que bons són els ceps. I estàs imaginant aquest contrast? O aquesta altra, torrada d'escalivada amb formatge feta i vinagre de poma amb mel de lavanda.
Això són paraules majors. Jo et porto dues propostes més mundanes, més per la gent normal, unes patates amb mel de tota la vida o un rap amb mel de romer.
Oh, també, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Vies habituals obertes per fer arribar les vostres propostes al correu ignorants@catradio.cat, les xarxes socials i al telèfon de servei al 667-220-148.
I això que dèiem ara sobre el pou, les preguntes no es perden si estan pendents de resposta. Qui sap si serà rescatant-la?
Sí, i avui en recuperem una de l'Agnès de Miralcamp sobre les claus.
Com és que tots tenim una clau diferent? A veure si m'ho poguessin explicar com és això, que tots tenim les claus diferents. Com ho fan per fer tantes milions i milions que n'hi ha d'haver?
Exacte, jo mateix em vaig sorprendre perquè al principi no l'entenia. És del motlle de la clau que surtin tants dentats, no? Que hi hagi tantes combinacions de dentats, no? Perquè no, diguem que no hi hagi alguna que digui, mira, és la mateixa, no? No ho sé, si hi ha algun manyà que ens estigui escoltant i dir, home, no ens pugui dir amb aquelles paraules tan resumides quina explicació s'hi dona. Això és la nit dels ignorants. Ara són 2:45 de 2 i teniu les 8 línies totes lliures.
Quan fa que no teniu una cita?
Uf, ja ni me'n recordo.
Què, uns 15 dies? Tampoc et pensis.
Jo l'única cita que tinc és amb vosaltres.
Cada migdia, que no surti d'aquí, la cita diària de Catalunya Ràdio amb el món dels famosos.
Una hora de polèmiques.
I també d'algun crit. Recordes quan li vas confessar al Fede que te'l vas fotre?
Que ben! Que
Però sempre amb molt d'amor.
Són nòvios i estan més il·lusionats que mai.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Cada migdia, al matí de Catalunya Ràdio.
Ens escriu la Marta de la Bordeta, diu: un dels meus fills va tenir un contratemps aquest cap de setmana amb el cotxe tornant cap a casa. En un sotrac al passeig de la Zona Franca se li va rebentar una roda. Va trucar a la seva companyia d'assegurances, Catalana d'Occident, i van trigar 4 hores a donar-li assistència. Com s'explica aquest retard? Com ho podria denunciar? No sé si algú la pot orientar. I ara cap a Sant Andreu. Carme, bona nit.
Hola, bona nit. Pues mira, jo volia felicitar a l'Ajuntament de Sant Andreu pel carrer Major, el carrer gran que en diem vulgarment, no? Per lo maco que ens tenen de plantes banda per banda. Ara que ha plogut aquells dies comencen a florir. Tenim un carrer gran maquíssim. A més, hem posat en algun racó de parets allò que en diuen trencadís, també, que fan figures de trencadís. I si no, també hi ha un altre cantó que també hi ha plantes a la paret. O sigui que tenim un carrer gran meravellós. Vaja, per l'opinió meva, no? Doncs és això, només.
Doncs gràcies, Carme. Bona nit.
Bona nit, tingueu.
La veritat és que s'agraeix escoltar coses en positiu, no? Perquè, doncs bé, et fan sentir bé. L'Aleix de Lleida, felicitats pel programa. És fantàstica la companyia que ens feu. Per cert, és la primera vegada que us escric. Us escolto l'endemà en podcast. I sobre els contractes d'Ono Vodafone, a la meva mare li va passar el mateix que dèieu l'altre dia. És a dir, que et pots trobar que hagis de fer una queixa. I això ens ho explica amb deteniment, dient això que ens escriu. I això que ho tenia molt bé aquí, però he perdut el paper que continuava explicant això. Però tenim una trucada a l'Empordà amb la Núria. Núria, bona nit.
Bona nit.
Endavant.
Escolta, primer saluda tots els amics dels ignorants.
Sí.
Que jo cada dia ho escolto, sempre que puc, i quasi és cada dia. I és una forma molt, molt maca de tenir aquesta relació amb tanta gent.
Molt
i pugueu-los escoltar. Jo sóc el que me queixo, doncs em sap molt de greu, perquè hi ha algunes emissores catalanes que quan hi ha un diàleg, un consultori, o qualsevol cosa, avui mateix, i quan ho sento, m'ha estat molt de greu. La música, que generalment la música és a per tot, que ho foga tot, com el futbol, doncs, la música de fons, que de vegades no fa mal, és un acompanyament, però moltes vegades, quan és el més important, se sent la música, t'atropella i talla totes les paraules. I no te pots enterar de res. I fa molt temps que vull parlar-ho d'això. A veure si hi ha altres persones que m'escolten, si tenen el mateix punt de vista que jo.
Núria.
Digue'm.
Parla de la música a la televisió o a la ràdio?
No. No, no, la ràdio. La televisió.
A la televisió.
A la televisió, algunes emissores catalanes, que jo no vull dir quines, igual.
Sí.
I això fa molts anys que passa i trobo estrany que ningú no ho hagi dit. Perquè sembla que avui sempre s'han de fer les coses a la vegada. Ara li posaré un exemple. Si un va a un concert de música,
sí,
mentre fan el concert, que vagi, hi hagi uns ballarins que atropellin la música, oi que tothom es queixarà?
Clar.
Doncs això és un exemple igual. Que posa la música tan alta que atropella les paraules i no t'enteres de res. I coses que t'agradaria enterar també, perquè tot i plegat, miri, és una engroneta també de cultura, que no és això tampoc, però és una informació, i jo fa molt de temps que vull trucar.
Doncs
estic contenta d'haver parlat amb vostè per poder dir tot això.
Clar.
A veure si hi ha alguna altra persona que també... Suposo que hi haurà moltes persones que trucaran.
No, Núria, li diré que no és pas la primera vegada que es queixen per això,
No hi ha... Jo?
Dic que no és pas la primera vegada. Hi ha hagut altres oients que s'han queixat.
Sí, però potser no han detallat massa la cosa.
Sí, han dit el mateix que vostè.
Sí?
Que, ten, escolta, que troben que els molesta el volum de la música que hi ha.
Perquè, no, i a més, la importància és aquesta, que quan ve el moment d'una conversa important, que és el nucli de tot el que ho has vist en el contorn, és llavors com posa la música. Ara li diré una frase que sembla que d'allò. Sembla que volen posar un paro perquè la gent no agafi cultura.
No,
atropellar,
dona.
Perquè la gent...
No, és pas fet per això, no.
No ho sé.
Demanem a veure què pot passar que hi hagi tantes persones que el volum els surti més elevat de la música que no pas de la paraula.
I tant passa cada moment, això.
D'acord, Núria. Doncs sí. Contents d'haver-la escoltat i no sé si volia dir alguna altra cosa.
No, en aquest moment no. Estic molt i molt contenta d'haver pogut parlar amb vostè.
Havíem parlat mai, vostè i jo?
M'anem?
Si havíem conversat.
No, volia mirar de fer-ho, però no ho feia. Però mira, precisament avui ha sigut.
Doncs ens hem estrenat.
No sé, no sé quin comentari hi havia... Ai, era,
No.
Núria, jo tinc 90 anys.
Núria, la celebrem que estigui entre els oients i des d'aquí li enviem una salutació i signifiquem aquest primer dia de conversa.
Molt bé, estic molt reïda i m'agrada molt aquest programa perquè no me'l deixo passar cap dia.
Doncs va acabar molt bé per les cames, també.
Mare?
No, era una petita broma.
Les cames... Mire, les cames, ara li diré, faig un exercici per tenir força les cames, que és evident que va bé.
Doncs...
M'estipa perquè allargo massa. Però vostè posa les cames, els peus, les mans, hasta la taula de que estàs al menjador, aixeques els peus ben en l'aire i que tinguis els... tots els dits del peu ben oberts, perquè es doni compte...
Ja l'estic veient.
I fas com una mica de palanca.
Aixa arrencada.
I llavors tens tots els tendons que t'arriben fins a dalt al pompis, quasi bé.
Molt bé, molt bé.
I pensi que si ho prova les senyores grans que tenen dificultat a caminar, és una solució. Jo ho dic a molta gent. I llavors jo em poso i dic, espera, mira'm com ho faig.
Molt bé, molt bé. Llavors doncs gràcies
per... Llavors poses el taló en tota la força avall i tornar a pujar amunt i aguantar el cos en tots els dits ben oberts.
L'estem veient, l'estem veient, Núria. Moltíssimes gràcies. Una abraçada i dos petons.
Jo també, moltíssimes gràcies.
Bona nit.
I petons per tots.
Doncs va, que anirem de l'Empordà a Esplugues, amb el Esplugues de Llobregat, amb el Marcelí. Bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Mira, li fa de les claus aquella senyora que diu com ho poden fer que tu n'hi ha cap que sigui igual.
Sí.
Això no és veritat.
Vol dir que n'hi ha que s'assemblen.
No, que s'assemblen, que són iguales.
I...
Jo treballava en un cine molts anys i la gent els deien les claus. Les guardàvem a les taquilles i les reclamaven, doncs les venien a buscar, se'ls donava. I si no, jo els podia dintre d'un pot i els guardava. I jo que sé les que em vaig arribar a fer. I un dia un amic va perdre la clau de casa seva i li vaig anar al pot. Dic, té el pot i mira a veure si n'hi ha, alguna que et vagi bé. I per casualitat o per el que sigui va trobar una que vagi bé. I el cabró se la va quedar. Dic, quany, i aquella clau? Diu, oh, coi, diu, és que és de la meva casa. Dic, sí, però la clau és meva, tio. I ma mare es va parir. Dic, ja no te deixo. Dic, procura no perdre-la més perquè no te'n deixo cap més, eh. I encara les tinc.
O sigui...
I quan trobo alguna clau per aquí o alguna clau per allà, les poso dintre.
Amb tantes variants de dentats,
sí.
Clar, vol dir que és lògic que n'hi hagi alguna cobri.
Home,
segons...
tant, sí, home, i tant. I això no és la primera vegada. Que a mi també m'ha passat això. Una clau que això és, i m'ha anat bé per un altre puesto.
Clar, clar.
I suposo que si agafes aquestes dels xinus, que les fan com si fossin xinus, encara n'hi deuen haver més. Per això sí, va fotre el tio aquell, diu, oi, és meu la clau.
Per això ja...
Per què és que és teva? Diu, perquè és de casa meva.
Sí.
Dic, sí, però és meva.
Clar.
T'ho he deixat, dic, ara un altre dia, si la perds no vinguis a buscar-ne cap més.
Clar. Marcelí, una cosa. Com va vostè de memòria dels anys 50?
Home, jo, de memòria dels anys 50, i tot això vaig més bé que no pas ara.
Què recordaria? Una cosa que la té molt gravada dels anys 50.
Home, no sé...
El paper de vàter.
Sí, me n'ho recordo.
No hi era encara, no hi era.
No, a mi això també és una d'això. El papa comprava el Correu Català.
Veus, el Correu Català.
I quan el havia llegit tot això, se me'l comprava el dimarts. Quan el havia llegit tot això, el tallava quadrets, tenia com un filferro amb unes tombades i cap aquí, amb un ganxo, el penjava allà i a la comuna.
I les cançons falangistes al col·legi, les recordeu?
Sí, encara me'n recordo.
Com feia aquella?
Home, n'hi havia una que deia Prietra les files, res a marciales, maestres esquadres van...
Doncs atenció, que ara anem a la dècada...
Ara... Jo no les oblido, per si en cas les tenim que tornar a cantar.
Marcelí...
Que de més verdes se maduren.
Ara anem a la dècada dels 50, prepareu-vos.
Ben fet.
Vinga.
Bona nit.
Bona nit.
Temps era temps que vam sortir de l'ou amb l'hora a Moscou, la pau al coll, la flota al moll, la llengua al cul, amb els símbols arraconats, l'aigua a la font, les restriccions i l'home del sac. Temps era temps que més que bons o dolents eren els nostres i han estat els únics. Temps d'estraperlo i tramvies, farinetes per sopar i comuna i galliner a la galeria.
Temps era temps que, més que bons o dolents, eren els meus i han estat els únics. Serrat i el gran retrat d'una època i d'una generació que va créixer en ple franquisme, marcats per la falta de llibertats i un catolicisme asfixiant. Per cert, què en recordeu de la Barcelona dels 50? L'escriptor Ramon Solsona reviu amb emoció i humor aquella Barcelona al llibre El carrer de la xocolata. És una crònica evocadora al barri barceloní de Gràcia, on els quatre germans Solsona van néixer i van començar a descobrir el món. Ramon, bona nit i enhorabona.
Molt bé, moltes gràcies. Bona nit.
Hem anunciat que t'entrevistaríem i en xarxa la Mònica ens escriu l'acabo de llegir. Una autèntica meravella, el llibre. El recomano a tothom. Ramon, és una crònica sentimental d'una època, no?
Sí, sí, sí. Viscuda. I tant, sí, sí.
Parles d'un món en blanc i negre que a poc es va transformant en color. Per què i a qui recomanaries El carrer de la xocolata?
Mira, a tothom. Parlo en primera persona tant del singular com del plural, perquè parlo molt en nom dels quatre germans, tal com van viure la infantesa. Hi haurà gent de la nostra edat que s'hi trobarà reflectida, però també a gent d'altres edats, perquè, ho dic perquè ja m'ho han dit, eh? Deia, ostres, ara entenc més bé els meus pares, entenc més bé els meus oncles. Qui més qui menys té referències dels anys 50, dels anys 60, qualsevol lector li vindrà al cap veïns que ha tingut, gent de l'escala, parents, avis, oncles, aquells que vivien aquí, que vivien allà, que eren d'aquesta manera, d'aquesta altra, i tot plegat jo crec que suscita records a tothom.
Dediques el llibre a la vostra, a la nostra generació, dius.
Sí.
A pesar de tot, hem sortit bastant normals. M'ha agradat això.
Sí, sí, sí. A pesar de tot, hem sortit bastant normals, a pesar del franquisme, a pesar de la misèria, de la postguerra, d'una sanitat complicada. A pesar de tot, hem sortit bastant normals.
I a què ho atribueixes?
Mira, a diverses coses. Com que veníem d'una guerra i d'una postguerra molt dura, hi havia moltes ganes de viure, de tirar endavant, deixar de banda l'amargor, treballant molt, patint, pensar més en el futur que no pas en les misèries que deixaven enrere. I a més, des del punt de vista dels nens, els nens estan més desconnectats dels rigors de la vida quotidiana. I, doncs, mira, els nens, com nosaltres, doncs, jugàvem als Juegos Reunidos i a saltar corda i a arrencar cebes i a llegir TVOs.
I es cantava molt més abans, que sí?
Home, hi ha un capítol que es diu Cançons a flor de llavi. Qualsevol persona de la meva edat sap que em refereixo a un cançoner que es va fer enormement popular, de cançons bàsicament catalanes. Cantàvem molt. Anant d'excursió, sempre hi havia qui tenia una guitarra i cantava. A més, diríem les cançons de muntanya, d'acampada i tot plegat, i també la nova cançó. A part de crear grup i fer colla, et donaven un aire com de desafiament del franquisme. Semblava que mentre anaves al tren o cantant a la muntanya ens sentíem forts tots plegats davant d'una situació que era més aviat opressiva.
Amb els himnes feixistes, per exemple.
Jo me'ls sé, home, no et diré que me'ls sé tots, però en sé uns quants, perquè me'ls havien ensenyat a l'escola. Jo anava a una escola pública i ens havien ensenyat. Però el que passa és que justament quan ets nen ja et poden dir que prietes les files recies marciales nostres esquadres van, que no en tens ni punyetera idea del que estàs dient, eh? Tu cantes el que et diuen que cantis, però els nens, escolta, t'entren per una orella i surt per l'altra. El que t'interessa és després jugar a xapes al carrer o que sigui, saps?
I què deia la mare quan era arribar a Espanya, què deia?
La mare no, l'àvia.
L'àvia.
Bé, mira, és que justament estem en un programa de ràdio i la ràdio era un dels, com acostuma passar en totes les dictadures, la ràdio estava, era un dels altaveus de la dictadura, sota un control estricte, estricte. No hi havia intervencions pràcticament en directe. Aleshores, els noticiaris, hi havia el diari Hablado, cada dia el diari Hablado, sempre a la mateixa hora, la gent en deia el parte, sempre a la mateixa hora i sempre des de Madrid. Totes les emissores d'Espanya havien de connectar a Madrid. I com acabava? Viva Franco, arriba a Espanya. Sempre, sempre, sempre. I la meva àvia, Ventureta, quan acabaven això, viva Franco, arriba a Espanya, de arriba Pebrotes. Això ho deia sempre, sí, sí.
Era l'època dels sacatapos, dels cavallitos, del veneno, dels junolls, del passillo,
sí,
del telèfon.
Ja veig per on vas, ja veig per on vas, sí, sí, sí. A veure, a mi m'agrada escriure en català, i escriure en el català ric i correcte. No dic que s'hagi de dir passillo i vacacions, no ho dic, però sí que faig constar que el nostre català era molt contaminat i era, bueno, doncs dèiem això, els genolls, dèiem el passillo...
El bocadillo.
I dèiem... Sí, no, això...
No.
Mira, potser sí. Entre pau devíem aprendre quan vam aprendre a dir que no es deia botiquín, sinó farmaciola, de mica en mica. És a dir, faig... jo no ho puc evitar fixar-me en les paraules i tot el que procuro escriure bé, amb qualitat i una llengua ben construïda, doncs aprofito per fer constar coses d'època que també nosaltres, doncs, el llenguatge ha anat evolucionant.
I també com anava entrant en el dia a dia de la gent el que era la tecnologia, la rentadora, el cotxe,
i
a veure si coneixes aquesta moto.
Les sangles.
I tant!
Feia un xuf-xuf-xuf sort, les sangles. Sí, sí, sí.
Que també en parles.
Sí, clar. A veure, això que has dit és molt important. Jo em defineixo com una generació pre-televisiva. Això és molt important, perquè nosaltres venim de molta ràdio. Molta. Ràdio en castellà. Escoltàvem el tambor, escoltàvem el Taxi Key, escoltàvem la campanya benèfica que per Nadal tots els nens la seguíem i ho cantàvem. I el televisor va ser un dels aparells importants que va entrar a casa. Però abans n'hi havia dos fonamentals. La nevera elèctrica, molts oients en aquests moments estaran recordant que anaven a comprar el gel cada dia, que es fonia, després s'havia de buidar el dipòsit perquè s'havia fos, s'havia de canviar per un altre tros de barra de gel, etc. Poder guardar el menjar i no haver d'anar cada dia a comprar a la plaça amb dos cistells, com anava la meva mare, carrer Verdi amunt, això era un canvi important. I l'altre canvi, encara més important, la rentadora. La rentadora elèctrica va ser una revolució. Per les mares eren ajudes indispensables. Després van venir d'altres. I va venir, això que ho has esmentat, els 600, i va venir... Hi ha coses que avui dia queden com ridícules, però nosaltres som una generació que hem vist arribar al paper higiènic. Abans no hi havia paper higiènic a les cases. Va començar aquell que en deien 400 hojas, que li dèiem l'elefant, que li deia un elefant. Aleshores, això va anar evolucionant. I les sangles que has esmentat és perquè un cosí del meu pare tenia unes sangles amb sidecar.
Com el recordes, sí, ara, tots aquells anys que expliques al llibre?
Mira, jo crec que amb l'edat et tornes indulgent i que he volgut fer un llibre amable i amè. Només no n'hi perdono ni una al franquisme. Aquí sí que no tinc contemplacions. Però sents molta gratitud pels que ens han precedit perquè han hagut de viure circumstàncies difícils, molt dures. Pensa que a la generació del meu pare els van robar la joventut, perquè no només van fer la guerra, sinó que, a més, a l'haver perdut el bàndol republicà, van haver de fer 3 i 4 anys de servei militar, la majoria fora de Catalunya. I jo, quan miro enrere, dius, ostres, devem molt a tota aquesta gent que va fer molt d'esforç perquè nosaltres, per exemple, els 4 germans, tots 4 tenim carrera. Nosaltres som una generació que va accedir, som uns intrusos a la universitat, no ens tocava. I això, tens un sentiment de profunda gratitud.
Perquè la dictadura no era un sainet, va provocar molta asfíxia, molt de dolor, parles de terror, sí, permanent.
Sí, sí. Mira, tothom recorda que s'explicaven molts acudits d'en Franco. Mira, et diré un exemple. A casa, com a tot arreu, explicaven acudits d'en Franco. Mira, m'han explicat un acudit. Només de dir això, què et deien? Xxxt, abaixa la veu, abaixa la veu. Abaixa la veu, estan a dintre casa. La por estava instal·lada a tot arreu. La prova és que, per exemple, el pare no parlava de la guerra. Va costar molt que el meu germà li pogués estirar algunes coses. A la guerra, la postguerra, els represaliats, la gent que va viure exilis, que tenia la família dispersa, que tenia gent a la presó, tot això. Jo, d'una manera directa, això no ho he viscut. Però sí que he mamat tota una por col·lectiva i un silenci col·lectiu que feia que tot el sistema tingués a la gent esfereïda. Totalment, totalment.
El carrer de la xocolata, a través de l'editorial Proa, per què aquest nom?
El carrer de la xocolata és perquè nosaltres vivíem al carrer Vallver de Gràcia. Molts graciencs, ni llavors ni ara, saben quin és el carrer Vallver. Però a la cantonada de Vallver amb Torrent de l'Olla hi havia la fàbrica del Colacau. Allà es va començar a fabricar el Colacau. Nosaltres ja no ho sentíem. Però la gent, els amics, deien, ah, mira, el teu carrer sempre fa olor de xocolata. I gent que et diu, jo quan venia a casa teva, això no sabia ben bé on era, però quan ja sentia l'olor de xocolata ja estava ubicat.
Us recomanem El carrer de la xocolata, un retrat evocador d'una Barcelona que ja no existeix. I abans d'acomiadar-nos, Ramon, com veus la societat d'avui, les generacions actuals i el futur que es dibuixa?
No em preocupa tant la generació o les generacions posteriors, sinó el comandament del món està absolutament embogit. I això sí que em preocupa per les generacions posteriors, perquè dius, noi, us tocarà viure en un món complicat on el cinisme, la hipocresia i el despotisme ho estan pervertint tot. Jo, això sí que em preocupa de les generacions posteriors. Si són millors, pitjors, això, escolta, sempre hi ha bona gent, continuarà havent-hi, i desitjo que almenys, diríem, aquestes línies familiars normals, de vida quotidiana que he tingut jo, d'estabilitat i d'efecte mutu, doncs que això continuï per sempre.
Ramon Solsona, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies i per molts anys.
Moltes gràcies a vosaltres i a tots els oients, també.
Senyora, què serem quan siguem grans? Els fills d'un temps, els fills d'un país orfà. Fills d'una grande i llibre, Metro Goldwyn Mayer, lo toma o lo deja, Gomas y Lavaje, Quintero, León y Quiroga, Panallets y Panallons, Besora, César, Kubala, Moreno y Manchó. Temps era temps.